resultan alentadores, como que la tasa de vacunación de gripe de este año es mucho mayor que la de años anteriores, porque la gente entendió la necesidad y el beneficio de vacunarse. Y esto ocurrirá igualmente con las vacunas del coronavirus, pero creo que la gente ganará seguridad cuando hablemos a esa agencia.
Amb aquesta informació hem arribat a les 3 i 4 minuts, actualitzant notícies quan siguin les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Si tinguessis tant de temps com jo en aquest rellotge, què en faries? Deixar de mirar-lo. Aquest és un diàleg de la pel·lícula El preu del demà. Com és ben clar, hi ha gent més activa i dinàmica que altra. També diuen que quan un gaudeix d'allò que està fent, ja sigui la feina o com a activitat d'oci, el temps passa volant. Aquest és el cas dels dos convidats del programa d'avui, en Joan i en Xisco, en Xisco i en Joan, que, entre altres coses en comú que avui potser descobrirem, tenen el fet que aprofiten, sens dubte, cada instant de la vida. Benvinguts. Jo, com dèiem, Xisco i Joan, Joan i Xisco, la primera conversa la tindrem amb en Xisco, que ens acompanya aquí als estudis, igual que també en Joan. Per tant, Xisco, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Bones tardes.
Per situar-nos un poc, Xisco, escoltarem, com sempre fem, el teu, si em permets, retrat robot a través d'aquestes paraules.
Perfecte.
El perfil.
Des de ben nin, en Xisco, que ara té 66 anys, va saber que per ser algú a la vida tocava esforçar-se. Així, des de molt jovenet, dotat amb gran capacitat d'anàlisi, sempre ha estat molt matiner i faner. Des dels 14 anys va compatibilitzar estudis i treball i va ser durant el servei militar quan un amic li va parlar de la feina dels graduats socials per la qual es va interessar. Tant ho va fer que després d'un pas per la banca va convertir les relacions laborals en la seva ocupació definitiva juntament amb la d'auditor i censor jurat de comptes. Autoexigent i serè, en Xisco reivindica la importància del factor humà. Casat i pare de 3 fills, afirma. L'exemple comença en un mateix i en els petits detalls.
Idò, ja que hi som, no sé, parlant de petits detalls, Xisco, no sé si t'hem de dir Francisco, Xisco, Paco...
Bueno, ara mateix contest, però agrair-te aquesta magnífica presentació, agrair-vos també que pugui contar la meva història, espero que sigui entretenguda i interessant pels oients.
Ben, segur que sí.
Realment, el meu nom ara, que desig que em denomineu i tal, que anomeneu és Xisco. Però me permets explicar els meus antecedents, pels quals lo de Francisco i Paco va sorgir i ha estat un element de distintes grups i persones que m'anomenen per aquests distints noms. Explicar que els meus predins, ja fa 100 anys, varen venir a Mallorca aproximadament, però eren de Sevilla, un poble que se diu Herrera, Francisco Cabello i Salut Arteaga. I per part dels meus predins de mo mare, predir Sebastià és d'Artà, Sebastià Guiscafé, de Camp Full i Mostel, i la meva predina Remedios Tomé és de Màlaga, o era de Màlaga, perdó. I des de petit, tothom me deia Francisco, inclús Francisquito. Evidentment, després, en l'evolució i la normalització, certament lingüística, lo de Xisco també se va anar, inclús hi havia persones que, record perfectament, que parlaves en castellà amb elles en sotens, pues després ja parlaves en mallorquí. I, bueno, i després, en l'àmbit professional, pues lo de Paco se va anar imposant per practicitat, pues bueno, Paco, jo cap problema tenia, i bueno, i per això, però, sincerament, Xisco és el que ara m'ha cridat més.
I de Xisco t'adreçarem amb aquest nom. Xisco, per tant, com va ser la teva infantesa, com la recordes, quin tipus d'educació vas tenir de part dels teus pares i també dels professors a l'escola?
Bueno, de petit, feliç total. De fet, tots anem de petits, no tenim cap problema perquè ens adaptem a la situació que coneixem, a l'única que tenim, per tant, totalment feliç. De fet, fins als 6 anys vaig anar a l'escola de les monges de Sant Francesc, Sor Joana i Sor Francisca.
A Palma, estem parlant?
A Palma, Plaça del Quadrado, exactament. I després, fins als 14 anys, batxiller elemental ho vaig fer en el col·legi de Sant Felip Neri. Una cosa singular per jo és que durant un any d'aquest 11 i 12, quasi és la meva edat, vaig estar fent de seminarista. Jo era escolanet i aquesta vinculació amb els frares va fer que un d'ells, el pare Suau, digués o reconsideràs que tenia vocació. Va anar a mo mare, principalment, li va explicar que jo podria tenir vocació, tal qual, mo mare no, tenia ben clar que no, però bueno...
I tu? Tu tenies clar que sí, però...
Jo tenia interès en fer coses diferents. I jo es pitjava perquè anar a viure en el claustro, amb més companys, que hi havia seminaristes, però era una cosa novedosa, gratificant, i bueno, i jo desitjava un poquet això. Va durar un any únicament. Però bueno, va ser molt interessant, perquè ara, recordant la comparativa, estudiaven tots en el mateix col·legi de Sant Felip. Però l'educació del seminari tenia un matisos diferencials que ara, reconsiderant, veu la seva importància. Feien meditació a les 7 i quart, antes de berenar, però meditació, el qual ara valores que era molt important, perquè capacitat d'organitzar les teves emocions, de controlar, de relaxar-te, tot això no ho preníem en s'interès, que ara ho tenia que haver après, però després te'n dones compte de que anaven ben encaminats. Altres coses era l'estricte horari, és a dir, horari d'estudi, havies d'anar a una sala, estudiar i tal qual. L'hora de resar, que era una altra forma de concentració, i després tenien un interès per desenvolupar cadascú les habilitats o el que li interessés. Podries cantar, podries pintar, de fet me vaig apuntar a pintura, amb aquarel·la, vaig acabar amb òleo, i bueno, eren unes diferències que ara m'han dit un bon amic belga, em diu que a França lo de la meditació ja està incorporat a l'educació. Ho trobo molt bé perquè la vida és un element que t'ajuda molt personalment a no deixar-te que les emocions, els impulsors, te duguin per mal camí. Llavors, l'educació dels meus pares, treballadors, mon pare se van casar al 53, a Mallorca, ho dic per la gent jove, i Espanya i en general i el món no era com ara, havia que lluitar, havia que fer feina,
i avui també, d'una altra manera, però també,
Era diferent. Penseu que fins a l'any 52 a Espanya hi havia cartilla de racionament, és a dir, que les coses no són com ara. Ho dic perquè m'empipa en certa forma veure que tot s'oblida i és molt fàcil tornar quan les coses no se fan bé en els punts que abans han caigut ja però diverses vegades. En definitiva, la cultura de mon pare, jo vaig viure a casa meva, la feina, mon pare Florencio s'aixecava a les 7 del matí i els regaceros, mon mare sempre tenia feina, a part de la nostra i els meus tres germans, Sebastià, Juanjo i jo, que som més major. Mon mare, a part de casa nostra, era peluquera i sempre tenia o que anava a fer qualque arreglo o que venien a casa nostra bigudins, temes de manicura, cera, tot això era l'habitual. I nosaltres vàrem viure aquesta forma d'experimentar la nostra evolució cap a el que era interessant o no. De totes formes, mon pare, que tenia un problema a la vista des de petit per la pigota, tenia un interès i ho va tenir sempre per l'administració, la comptabilitat, el que en sa vista va tenir una limitació i això de qualque forma m'ho va inculcar. Ell quan m'ho veia dir un monge que estava fent un pot de dossiós ja me posava, me deia m'has de calcular des de que vas néixer fins avui quants de dies han passat, entonces tu t'havies de moure's cap, que anys bisiestos, que això, que no, i després pintar. Entonces això era la cultura que jo vaig rebre més o menys en aquesta etapa.
És a dir, que era la cultura de l'esforç, dit d'una altra manera. Xisco, no sé si com majoria de nins tenies un anhel de ser el dia de demà futbolista, astronauta, metge, notari.
No, sincerament no tenia res, no tenia cap objectiu, no tenia uns antecedents que diguéssim, mon pare era tal, químic, no tenia res d'això, i jo realment el que tenia clar és que el meu objectiu era fer feina. I que ho desitjava, perquè era cremar una etapa i anar a fer algo que era una nova qüestió, i a més guanyar un dobbes i ajudar a casa teva, era el que més o menys me motivava en aquell temps. No tenia cap, no, a més, no teníem possibilitat. Jo tenia molt clar que no me podien financiar una carrera. A Mallorca no hi havia universitat, hi havia peritatge, dret, però era molt limitat i no podíem. El que va poder estudiar carrera universitària va ser el meu germà, Juanjo, 4 anys, perquè ho veieu la vida en 4 anys com canvia a vegades, eh? I va poder anar a Barcelona a estudiar la carrera i el que sigui. Però en el nostre cas, jo i el meu germà Sebastià eren de la feina, de fet, van començar tots dos en els 14 anys.
Els 14 anys vas començar a fer feina, dius?
Sí, sí, sí. Jo quan vaig acabar de l'escola, l'elemental, el que volia era fer feina. Tenia clar, jo volia fer feina, tenia alguna cosa per jo, avançar, i era el meu camí. Evidentment, vaig procurar tenir una feina intensiva. A les 7 del matí, a les 3, tenia 2 hores baixes per fer coses. I així ho vaig fer. Vaig entrar al doctor Andreu, Conquistador 30, exactament, i allà vaig començar poc temps, però vaig estar amb això.
Quin tipus de feina era, Xisco?
Això era un laboratori de medicines, però més que res era una distribuïdora de farmàcies. Tenia el laboratori propi del DIF, on hi havia productes propis de l'empresa, però realment era una distribució, com avui és l'Unió Farmacèutica Balear, diguéssim.
És a dir, que això vas començar molt prest, amb uns 14 anys ja a fer feina, com deies, volies ajudar a casa teva econòmicament, perquè eren temps de necessitat, i volies cremar tapes d'alguna manera. Crec que també aquest cremar tapes va passar per anticipar el servei militar.
Sí, exactament. Jo realment tenia, no sé, tenia ganes de llevar-me etapes. I antes del servei, en els 18 anys, quan te podies treure el carnet de conduir, pues, bueno, jo 2 mesos antes ja feia les pràctiques i ja anava avançat. I després, el que venia després era el servei militar. El servei militar ho vaig avançar realment, no totalment per avançar, sinó perquè era un avantatge per jo tenir la seguretat de quedar-me a Palma. Si eres voluntari, te quedaves a Palma. Entonces, vaig coi, feies més mesos, però bueno, me compensava. I la seguretat d'aquí. I després, els que eren voluntaris, generalment anàvem a oficines, perquè dins aquesta institució d'escorters, els que tenim més temps, pues mos posen com a més perpetuïtat dins l'institució, mos posen oficines o puestos a on tens més temps de permanència, per tant, no hi ha tant de canvis dins el seu plantejament. I per almenys jo vaig fer la mili anticipadament un poc per aquests motius. De fet, a gener del 74 tenia de 9 anyets.
Caram, quins temps aquells. Sí, quan la mili era obligatòria i es podia fer de manera voluntària, Xisco.
Sí,
i escoltàvem en el perfil un amic o un company, que no sé si ja era d'abans o la mili mateix, et va començar a parlar de la figura del graduat social, que d'alguna manera, Xisco, t'acabaria canviant la vida.
Sí, realment, jo sempre vaig estudiar i fer feina. Entonces, mentre feia feina, a un puesto i a l'altre, feia batxiller nocturn, batxiller superior i escou. Quan vaig acabar escou, pues, volia fer més coses, i tanta pressa tenia que vaig comprar llibres, part de llibres de peritatge mercantil, ansiós per això, i després em vaig donar compte que l'horari no quadrava. És dir, bona patinada. Després hi havia l'escola de dret, i l'escola de dret, la intensitat d'horaris me va fer totalment impossible compatibilitzar la ciència de viatge europeu a Bonestea amb els estudis. No era compatible. Entonces, a la mili, aquest bon amic, José Pastor Valenzuela, estudiava el graduat social, me va explicar el tema, que en el fons era una part del que desitjava, que era dret, i a més especialitat en el món laboral i de seguretat social. I amb un avantatge, que teníem escola a partir de les 7, 7 i mitja de l'hora baixa, la qual podia fer feina i després estudiar a la plaça Sant Francesc. Com molt dels que vàrem estudiar aquesta carrera a Palma i a Mallorca, estudiàvem i fèiem feina. Això va ser... Es conèixer aquesta professió que en el final ha estat apassionant.
I dies ben intensos, que deies, des de les 7 del matí que t'aixecaves, ja d'ençà que eres nin, fins a l'última hora que deixaves d'estudiar.
Bueno, les 7 van ser etapes, després aquesta els estudis de graduat social realment jo començava a les 9 perquè ja estava a ciència de viatges i tenia, acabava damunt les 7 i tot d'una anàvem enllaçant en els estudis, això realment va ser així.
I abans d'establir-te pel teu compte l'etapa a la qual ja arribarem a Xisco, també vas donar professionalment cap a altres bandes, cap a quines?
Bueno, després del doctor Andreu, que vaig estar poc temps, vaig estar a ciència de viatges, viatges europeus, en el meu tio Pet Sastre, i d'allà vaig aprendre moltíssim, moltíssim, realment va ser un empresari, a part del meu tio, perquè vaig aprendre com, és a dir, per jo va ser com un augmentar el nivell. És a dir, tot on deu, a la llança del meu tio era com un nivell, dins el món laboral a vegades ja petit, hi ha la frase que sempre dius, va al metge coa de lleó, que no cap de rató o ratolí i tal, i per jo era una cosa clara, això mos va situar dins una esfera de treball. Vaig tenir molt de coneixement de tema comptable. El meu tio tenia un interès especial en l'administració, li donava importància, és a dir, realment invertia, i va ser un èxit realment es tenir controlat totes les fases, perquè quan se te disparen les coses ja sap per on perds. De fet, vaig aprendre d'ell que lo important d'un balanç era el balanç, però lo important era que no l'entregassis tres mesos tard, perquè si no tot estava passat. I jo procurava dia 31 de desembre tenir tots els gràfics preparats per fer la darrera ratxeta i donar el balanç el mateix dia 31.
És a dir, que la puntualitat com a premissa de funcionament bueno, bàsic, eh?
Era una autoexigència que realment la podria potencialment fer, i jo sabia que era desitjable i era un objectiu de l'empresa, i per tant la meva missió era donar satisfacció i organitzar-me tot per tenir tot comptabilitat al dia i esperar que me pujassin la caixa de baix i acabar de fer la ratxeta i acabar de quadrar, i no eren les 8:30 o 9, però ja tenia tancat el meu bolí de balanç i ja ho entregava. Això va ser. Després vaig passar a Banca Catalana, vaig fer posicions, vaig entrar a Banca Catalana, i bueno, vaig conèixer un altre món interessantíssim, que és un poc desconegut per la majoria, amb certes incerteses, això de les garanties, dels crèdits, productes financers, bueno, vaig perdre la por a tot això, perquè realment des d'en fora se veu com un poc misteriós. Vaig aprendre de moltes persones del banc, principalment directors, com en Tomàs Serra i Olives, que tenia una espècie de concreció, d'objectivitat, és a dir, el temps valia molt i havien d'aprofitar. Entonces vaig aprendre amb ell, jo tenia signat cartera allà, i vaig aprendre amb ell que lo provisional no s'ha de fer, les coses són definitives. Jo tenia el vici de fer les coses provisional, i luego, com una forma d'estudiar, te les passaves en net i venga, i perdies més temps que res, i realment la vida no es perdia temps. I amb ell vaig aprendre i arribar a la conclusió que ja no has de fer coses provisionals, que de fet a sa vida hi ha coses provisionals que luego queden com a definitives perquè ja no tenen temps d'arreglar-les, però no, jo tenia que fer les coses definitives, oblidar-me d'allò. I l'altra cosa que me va causar, i per això el record, és quan hi ha un test molt complicat, tu apren a llegir en diagonal, tu ja saps el que t'interessa dels tests, les paraules, llegeixen en diagonal, quan vols algo allà te fixes, perquè si no es perd molt de temps per llegir coses que potser no són de s'interès. Va ser una experiència molt positiva. I després, quan Banca Catalana va passar per un, diuen que un bulo, però bueno, la qüestió és que en 82 i 83 va haver una baixada de pòrit d'un 38%, perquè hi havia una hipotètica potencial suspensió de pagaments, i bueno, i aquesta institució va començar a sofrir molt, nosaltres, tots els companys.
Va ser un gran escàndol mediàtic.
Sí, realment sí, perquè a més pues, ja tenia qualque connotació política, perquè ja hi havia, bueno, la Banca Catalana era del pare de don Jordi Pujol, era el president, i bueno, i sempre sentien coses rares, però bueno, mai arribes a saber si estàs induït o són notícies falses, com ara està tan de moda. La qüestió és que nosaltres patíem i nosaltres estàvem allà, i es van com a solució el que fan moltes entitats. Obrin les portes, en els que se'n vulgui anar, t'adonarà un tot més. Molt més del que hi havia per intenció legal. I realment aquesta combinació i aquest director Tomàs Serra i Olives, que ja no estava en el banc, però que tenia cert contactes en el món empresarial balear, pues va fer que me posaran en contacte amb Biel Sant Pol. Biel Sant Pol li va expressar que necessitava un director francès, amb administració tal qual, i me'l van posar en contacte i varen fer un contracte. Jo me vaig decidir, vaig aprofitar l'indemnització del banc i vaig anar a fer feina amb Biel Sant Pol. Pues, durant bastant d'anys he estat amb ell i molt d'interès, perquè era un sector i una activitat totalment nova. Jo vaig entrar allà, no hi havia cap ordenador, era una transformació total i he viscut tota aquesta història amb molta intensitat i molta
creïtat. I aprenent, com sempre ens deies, i d'altra banda també el tema de la banca, el teu adeu a la banca, en aquest cas a Banca Catalana, confirma allò que diuen, que no hi ha mal que per bé no vingui, no? De vegades...
Sí, realment la combinació per jo va ser perfecta. I, bueno, i agraïdíssim per totes aquestes experiències anteriors, que a la vida sempre vas aprenent, però bueno, vaig tenir la sort de topar i ajudar en aquestes empreses com realment valor que he fet.
Parlant d'aprenentatges, Xisco, què t'ha ensenyat la feina des del punt de vista humà? Perquè també hem de dir, diurem de passada, que tu també has estat vinculat laboralment durant bastant d'anys, per no dir dècades, en el Reial Mallorca. En conjunt, no en el Mallorca, sinó globalment.
Sí, no, jo el que he après des del punt de vista humà d'aquestes relacions és que hi ha sempre situacions d'enfrontament, és a dir, interessos oposats. Els humans, cadascú fa la seva, però en el final, el nostre món de defensa de drets i defensa del nostre client, d'una part de l'altra, te fa veure que tens interessos oposats. I tu has de negociar això. Negociar això en la norma, negociar això en l'experiència, i negociar això en l'experiència que detallaré ara, que per jo és molt important, que és que no és el mateix entrenar un equip de futbol quan t'has estat jugador que entrenar un equip de futbol quan no has estat jugador. Entens moltes coses que un altre és molt difícil que les entengui. El meu bagatge com a treballador m'ha donat una certa sutilesa a veure uns camins que la millor en pura teoria no esbrinaria de cap forma. Perquè l'objecte és... En el final, tots els problemes aquests se resolen econòmicament. El problema és la xifra. Qui pagui, qui cobra. I tu has de negociar tot això. Però tenint en compte els elements humans, a vegades veus sortides que són difícils, o veus situacions que pots... I realment m'agrada, perquè considero que tinc aquesta capacitat d'arribar a acords, perquè és un repte que quan m'ho plantegen m'enfrent totalment, perquè li he de donar voltes fins que li trobi la solució. No sempre és desitjable per tots, perquè a vegades has de madurar cada una de les parts per arribar a un lloc que consideris adequat.
Ens queden 4 minutets, Xisco, per referir tot el que tenim pendent de la teva vida, per extractar-ho fins allà on consideris, d'acord? Parlàvem d'aquests aprenentatges a través de la feina. Tu tens 3 fills, què els has inculcat als teus fills? Igual manera que dèiem el que havies après dels teus pares, tu en els teus fills, i la teva senyora?
Mira, jo realment som bastant exigent en jo mateix, i som més exigent en els que més estim. És així. La meva dona Paquita, el meu fill, la meva filla Sara, el meu fill Adrià i Xisco. Perquè sempre passes una espècie de pena que no estiguin preparats, que bueno, que estiguin perfectament en línia amb el que la societat demana, i la societat aquesta és més exigent, demana eficàcia, demana elements, que jo sempre he reconegut que de jove és molt més fàcil absorbir tota aquesta informació i estar més preparats que tenir-se que preparar, com he tingut a fer moltes coses, com auditor de comptes i tal, quan ja tenia 38 o 40 anys, quasi. Costa molt més tot això. I realment és el meu relleu a la nostra empresa de consult, perquè el meu fill, des de que va deixar els estudis, va començar a estudiar la carrera de missè i titulant mercantil, ha fet les dues coses, però també ho ha fet estant fent feina a l'empresa. La meva filla Sara, com a economista, va venir un parell d'anys, no li anava bé la relació familiar, va provar la banca, va estar una sèrie d'anys, i quan a la banca, Banc de València, ara banca i tot això, li començava a passar el que m'he dit que va passar a Catalana, li van oferir un doblers, i jo vaig veure com una còpia, i per favor, això
és el que jo vaig fer, no?
I bueno, esclavates, i va tornar, se va integrar una altra vegada a l'oficina, ja fa d'això 10 anys, i ja seguim en línia amb una seguretat i una alegria per jo, de que en el fons el que fas pues té una continuïtat.
Clar, un orgull com a pare i com a patró d'aquest vaixell, diguem.
Me sap molt de greu veure empresaris que no tenen i que han de mullar braços un poc perquè no hi ha una generació que les segueixi. I això és molt trist, perquè és com, no sé, tu dius, estic segur que haguessin fet més coses, però quan no veuen, diu, amollen i realment és trist.
Després sap greu. El cas és que tu, amb 66 anys, com escoltàvem en la presentació del perfil, Xisco, continues al peu del canó, com es diu col·loquialment, és a dir, fent feina, no sé si amb la mateixa intensitat de sempre o gairebé.
Bueno, des de fa poc temps he procurat disminuir perquè considero que no és correcte que m'assometi en aquesta pressió, diguéssim, i a més que els meus han de fer el canvi generacional i han de coi i tot això. I hi ha un dia que faig ioga, un dia que procuro anar-me a partir de les 11 i vaig fent tot això, però bueno, l'activitat mental de mantenir-la és vital, el múscul s'ha d'exercitar, i a més, jo prefereix llegir un tema fiscal i un tema laboral que ha sortit en política i veure una pel·lícula. Me crida més això, que vol que te digui, no ho deixaré.
Clar,
perquè seria
anar
contra el que jo m'ha costat molt posar fil, per ara començar a abandonar-me, perquè si d'aquest tema t'abandones un poc de temps, després som mal de coi.
Clar. I la darrera pregunta, Xisco, per una resposta en 30 segons, per favor. Quina persona o persones has admirat? O et mires?
Mira, jo he mirat molt el meu tio, perquè m'ha ensenyat moltíssim la seva forma de fer, l'administració, la forma d'expressar molt d'escrits, en Tomàs Serra, perquè me va presentar, m'ha donat exemples d'objectivitat, de practicitat, tot això, i en Bel Sant Pol per la seva empenta empresarial, és a dir, és un home que no hi havia reptes, és a dir, què hem de fer? Una central, la feim, hem d'anar a un aeroport, vinga, i tot això són persones que han influït en jo molt i són un exemple.
Caram. I avui tenim l'exemple amb el testimoni en primera persona d'en Xisco. Gràcies, Xisco, no te'n vagis gaire en fora, que tenim una altra història tan interessant com la teva d'aquí uns minutets. Fem aquesta breu pausa per la publicitat i tornem ja mateix. Gràcies.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i els telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Demà, a les 12 del matí, Palma Futsal, Llevant. El partidàs de la jornada. El conjunt d'Antonio Vadillo visita el líder de la competició i intentarà tornar al camí de la victòria. No et perdis, a més, el seguiment de tots els partits dels quatre representants balears a la segona divisió B. T'esperam.
A Caldia, escolta a IB3 Ràdio, el 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, just a l'equador del nostre espai hem conversat amb en Xisco, aquesta persona de 66 anys, entusiasta, dinàmica, persona que està en situació de jubilació activa, defensor de la cultura de l'esforç, i ara parlarem amb l'altre interlocutor, l'altre protagonista del dia, que respon al nom de Joan. Joan, benvingut igualment aquí als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio.
Gràcies, Toni. Bon dia, gràcies per convidar-me.
Només faltaria gràcies per ser aquí puntualment. I Joan, també, per aquella gent que encara no et conegui, hem preparat quatre pinzellades molt breus, quatre traces de la teva vida fins ara.
D'acord.
El perfil.
La d'en Joan, entre altres coses, és la història d'una reinvenció professional. El 2008, amb 45 anys i en plena crisi econòmica, es va quedar sense feina després de treballar tota la vida en el sector turístic. Es va agafar uns mesos per pensar i va decidir estudiar per ser geògraf i guia de muntanya. A l'etapa turística va tenir l'oportunitat de conèixer persones de la talla de Lady Di, Harrison Ford o Richard Branson. En tot cas, en Joan diu que totes les persones tenim una història interessant. es considera un poc brusquer i sosté que la vida mai deixa de presentar-nos oportunitats. Com a professor associat de la universitat que també és, en Joan recorda sovint als seus alumnes que mai no han de perdre la mirada del petit príncep.
En Toni Cardell, quan escoltava això del Petit Príncep, esbotzava un somriure, eh, Toni? És que qui no ha llegit el Petit Príncep o qui no en té alguna memòria en algun lloc remot de la ment? Quin gran llibre, Joan.
Sí, és un llibre especial. Primer, el porto dins la motxilla perquè és un llibre petit i fa bon dur dins la bossa, dins la butxaca. Però també perquè és un llibre molt geogràfic i que parla d'un personatge de rondalla, no? Que vol tornar a casa seva però que ha de superar tota una sèrie de proves. I recomanar-lo en els alumnes és un poc perquè el Petit Príncep te fa anar més enllà de la mirada superficial. Te va cercar aquell elefant darrere el capell, no? I a qüestionar-te tot, fugint dels dogmes. I és un poc d'aquest... Tot aquest combinat fa un producte molt interessant, que m'agrada molt.
És com una filosofia de vida, podríem dir, no? També parlant de la teva pròpia filosofia de vida, Joan, crec que en la teva bossa que dus habitualment, a part del Petit Príncep, també dus un quadernet on apuntes no sé què.
Ah, sí, bé, és una llibreteta.
Una llibreteta.
Una llibreteta que me cabia dins la butxaca de ses camies, però ara costa trobar camies en butxacó.
Tot canvia. Però,
en certa manera, és per apuntar idees. Idees que moltes d'elles mai es materialitzaran, però algunes sí. Idees que em venen al cap moltes vegades quan vaig caminant. Anar a caminar és una activitat que em relaxa molt i que em venen moltes idees al cap. Vendria a ser com un rebost d'idees, aquesta llibreteta.
Curiós.
Ets a guard. Quan s'acaben, ets a guard dins un calaix. Allà queden.
Clar. Ens parlava en Xisco de la importància de meditar. Tu ens parles, en el teu cas, si més no, Joan, de la importància de caminar, no? De caminar i deixar la ment, no sé si en blanc, o per anar pensant, no? El que tu deies.
Sí, sí. Vaig a caminar sempre que puc. Vaig a caminar, intento anar fora de l'espai urbà. No és que no m'agradi l'espai urbà, però caminar m'agrada fer-ho per la natura. I de cada vegada ho faig amb una dinàmica menys esportiva i més d'observació, més contemplativa.
I contemplarem ara la teva vida, que també ha tingut una reinvenció important, i en tot cas repassarem primer, si et sembla, Joan, el teu passat, després ja entrarem a parlar del teu present i si fa falta també projectar un poc el futur. Aquest present va vinculat a la reinvenció que escoltàvem en el perfil, va tenir lloc en el teu cas l'any 2008, per mort de la crisi econòmica, penúltima podríem dir. El cas és que, si ens remuntem en el temps, tu volies ser músic i vas estudiar fins i tot en el conservatori, però igualment que en Xisco ens deia que en el seu cas va començar amb 14 anys, tu, no sé si amb 14, però molt, molt prest, també, 14, 15, 16 anys, vas començar a fer feina. On, com, quan i per què, Joan?
Sí. Bé, de fet, la primera feina devia tenir 4 o 5 anyets.
4 o 5?
Perquè vaig trobar una fotografia que amb un pare i ma mare, ja és meva germana Catalina, anàvem vestits o disfressats de Pare Noel, i per Nadal repartíem regals en els clients que s'hospedaven a l'hotel Jaume I, un hotel que vines per ser a Mallorca, on mon pare feia de director. Després va arribar la crisi del petroli i va fulminar aquest tipus d'establiment turístic.
Perquè aquesta feina, si em permets d'incís, el ton pare et va pagar alguna quantitat o no? Et va donar les gràcies?
Record que hi havia unes clientes nord-americanes que venien, que em duen regals, em duen juguetes dels Estats Units. Vull dir, jo ho esperava com qui esperava el Mesías. Després, sí, ja com a feina purament dita, va ser net 16 anys treballant de botones a l'hotel Bahia de Palma, a Serenal, un establiment gigantí. Vull dir, eren mil places.
Uau.
Mil places, i sí, va ser l'inici, va ser una manera d'entrar un poquet en un curset express d'entrar en el món dels adults. Perquè bé, Serenal no és que sigui Las Vegas, però passen coses a Serenal, i sobretot de nit. I record que un dia per setmana començava el torn a les 5 de la matinada, no? I era per jo, un jovenet de 16 anys que partia d'Esporles en sa vespa, tenia una vespa i partia d'Esporles, va ser com un descobriment de moltes coses.
Ho crec. I això, per tant, ja estaves fent feina de ple dret, diguem, i una jornada completa de feina a l'hotel, on no sé si el teu pare també hi era.
Exacte, mon pare, vull dir, també s'havava de reinventar, feia de director un hotel totalment diferent, era un hotel de 3 estrelles allà a Serenal, I sí, era una feina, de fet, fèiem feina 6 dies per setmana, lliuràvem un dia per setmana. En aquella època, vull dir, no, la jornada era de 6 dies, i era una temporada molt llarga, era una temporada de 10 mesos.
Caram, 10 mesos? Sí, sí, sí. Uf, és a dir, que poc temps per descansar, i això que deies, un sol dia festiu a la setmana.
Exacte, sí, sí, i aprofitava aquests 2 mesos així de tancament per estudiar música, per anar... Vaig estar a Dinamarca, a Copenhague, vaig estar a Londres, perquè realment m'agradava, malgrat vaig fer cursos del conservatori, el que volia ser músic de jazz. I anava en aquests entorns on el jazz, en certa manera, sonava de manera especial.
Clar, tu, aquesta etapa, em referim, eres molt jovenet, que tenies 16, 17, 18 anys.
Sí, vaig començar amb 16 anys. Caram. Vaig començar amb 16 anys, a sota el Vall de Palma, i crec que hi vaig estar uns 6-7 anys.
Uh-huh. I el que deies, els viatges aquests que deien per mort del jazz, sí, ens comentaves també en aquesta edat, també,
sí,
d'adolescència, diguem-ne.
D'adolescència, sí, sí, sí. A partir dels 18 anys va ser quan vaig començar a viatjar, a aprofitar els hiverns.
I viatjaves tot sol, hem d'entendre.
Sí, 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 me n'anava i me passava, estalviava tota la temporada i me passava l'hivern.
Caram, que bé. Sí. A jutjar per la cara que hi poses, Joan, rememorant aquestes etapes pretèrites, crec que ho vas passar bé, m'equivoc?
No t'equivoques, sí, sí, m'agradava aquest ambient. De fet, inclús a Dinamarca, en record, me vaig enamorar, vull dir, d'una cantant de jazz, i vaig estar a punt de no tornar.
Ah, sí?
Sí, en aquesta boca. Però com el petit príncep, després de l'aventura, també fes de tornar a casa seva.
I del que dèiem, etapes viscudes molt prematurament, molt ràpidament, amb voluntat que siguin viscudes, com dèiem, no, ningú t'obligava, no?, a viatjar i a fer feina en el sector de ton pare, supòs, no? Això era lliurement, que tu... O hi havia pressió familiar per dedicar-te a això, al sector hoteler?
No, de cap manera. Sempre vaig tenir molta llibertat per poder decidir el meu futur. De fet, vaig continuar... Després vaig fer un canvi, de sota el Vall de Palma, vaig passar un establiment totalment diferent, a la Serra de Tramuntana d'allà, que era sota el Ser Residència. Eren els inicis d'aquest hotel.
Quin any ens situem, més o menys?
Jo devia tenir... ja vaig estar en el Vall de Palma probablement fins que vaig tenir 22 anys, 23 anys, jo som del 66, i després vaig passar allà a sota el Vall de Palma, vull dir, a sota de la residència d'allà, on vaig entrar a partir d'un anunci en el diari, de concerts ja de nit.
Ah, sí?
Hotel en el que després vaig fer una trajectòria de 25 anys fins a arribar a ser subdirector de l'hotel.
Caram. Vas anar cremant etapes també, anar pujant en l'escalafó, si es pot dir així, i entre altres coses, ho escoltàvem en el perfil, Joan, no tothom ho pot dir, vas conèixer, volia dir evidentment o no, el propietari que va ser provisionalment Richard Branson, i també personatges de la talla de Lady Diana, l'emperador del Japó Akihito, George Lucas, Harrison Ford. Estarem d'acord, Joan, que no tothom ho pot dir, això. Tu els vas tenir com a clients.
Sí, eren clients que majoritàriament volien deixar de banda el seu càrrec o el seu persona, els personatges que representaven. Venien cercant la tranquil·litat, l'anonimat, una bona companyia, i era l'interessant, perquè tu tractaves amb la persona, arribaves a tractar amb la persona i no tant amb el personatge.
En aquest sentit, Joan, hi va haver alguna situació, alguna anècdota, alguna vivència en definitiva que et marcàs per bé de dir, ostres, quin comentari o quina amabilitat, o per mal, per un cas de, no sé, si de creure's, crec que no, pel que tu deies, aquest que va d'estrella, que no era el cas, pel que crec que ens comentaves.
No, si record, va haver un punt d'inflexió a partir de la caiguda de l'antiga Unió Soviètica i on el país se va repartir sobretot el que era tot el tema, les empreses energètiques i tal. Sí que record que van començar a tenir clients amb molt poder adquisitiu provenients de Rússia, en aquest cas, on havien guanyat els dobles molt aviat. I molts d'ells eren gent que tenia por. També, vull dir, gent que venia en guardaespaldes,
sí,
etcètera.
Sí,
era un tema curiós, aquest, que anàvem a... Veus un poquet, les històries geopolítiques, en certa manera, també es van reflectides un hotel com la residència de d'allà. I sí que també va haver un vincle molt fort amb el món de l'espectacle i de la música. Hem de recordar que el sentit propietari, en Richard Branson, tenia una discogràfica, que era Virgin Records, i tots els músics que en certa manera gravaven per ell, venint a l'hotel, i acabàvem tocant un cafè que hi havia allà d'allà, que era el cafè Sa Fonda, no? I se muntava una jam session d'una manera totalment espontània. Era un ambient molt, molt agradable.
Tu que eres aficionat ja de nin a la música, allò devia ser un paradís, no? En un lloc també paradisia com és d'allà.
Sí, sí, tenia aquesta aire bohèmia on tot era, tot estava per fer.
I si em permets la broma, Joan, per exemple, a en Harrison Ford li deies Senyor Ford o Harrison, ja com a col·legues?
No, sempre vaig tenir un tracte, un tracte de míster.
Sí, eh?
Sí, 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 cert, sí, sí. Però la veritat tocava, com a subdirector, això, pues, era, intentaves acompanyar-los a l'habitació, una miqueta, pues, si necessitaven res.
Atenció molt individualitzada, molt personalitzada, fent-lo sí. sentir com a casa, no?
Però en tots els clients, sí, sí, sí.
I Joan, aquesta etapa tan important a la teva vida, supos que tu devies pensar, jo aquí ja me'n jubilo, o no?
Sí, 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 sí. Tal vegada, clar, un quan està dins inèrcia del dia a dia no es planteja realment cosa, quan un està bé, relativament bé, no es plantegen nous escenaris a nivell professional o escenaris vitals. Ha de ser una cosa, ha de passar qualque cosa, i és una miqueta el que em va passar, no? Que em vaig quedar sense feina.
2008
tenia 45 anys, i bé, quedo així una miqueta pensant molt bé, què faré? I vaig dir, bé, m'agafaré un temps per reflexionar. Aquí va tenir molt a veure la meva parella, que va ser ella que m'ho va dir, agafa't un temps. M'ho dir, quants anys durs fent feina? Jo dic, 26, 27 anys devia fer, agafa't un temps. M'ho vaig agafar res, un temps de reflexió en dos mesos, perquè el més immediat era anar a cercar una feina, un altre establiment hoteler i tal. I vaig decidir canviar. Vaig decidir anar a estudiar geografia a la universitat i aprofitar, me donava temps, també un grau de formació professional com a guia de muntanya.
En paral·lel, una cosa i l'altra.
Sí, sí, però clar, basat també a la intensitat laboral que requeria un hotel com aquest, doncs, era perfectament compatible poder fer les dues coses a la vegada.
És a dir, Joan, que sens dubte el 2008 va ser un punt d'inflexió, perquè al marge de fer aquest important canvi professional també va ser l'any del teu segon casament.
Sí, correcte, sí, sí, sí.
I ho vas viure en trauma, el fet això d'haver de deixar aquesta feina tan, tan apassionant? Supos que també comportava tants esforços, com no va ser d'altra manera, però que havies fet tota la vida, com qui diu, i canviar? Ho vas viure amb neutralitat? Et va ajudar, el que dèiem, meditar, tenir aquests mesos de reflexió que et va aconsellar la teva esposa?
Sí, mem. Sempre hi ha una part traumàtica, perquè ja vaig entrar molt jovenet, ja érem com una família i tenies companys de tota una vida, pràcticament. I aquesta part sí que hi ha una... reconeixer que hi ha una part de dol, no? Una part de dol que m'ha costat recuperar el contacte amb ells, perquè a vegades després, quan ho superes, ho deixes ja a una certa distància, està dins un calaix allà amagat. Però sí que em vaig fer una oportunitat, vull dir, d'aquesta, dirien, d'aquest entrebant, d'aquesta trejada, l'important és veure-ho com una oportunitat, i ara som feliç amb el que faig, perquè de fet quan vaig acabar el grau en geografia vaig anar a l'Autònoma de Barcelona a especialitzar-me en teledetecció, amb imatges de satèl·lit, i curiosament, quan havia tornat i havia pagat el lloguer d'un despatx per com començar a fer feina, fa 6 anys, això, em varen cridar per oferir-me una feina, una direcció general a la Conselleria de Turisme.
Ah, sí? Ostres!
I vaig dir... ara no toca, ara duc 5 anys que m'he format per una professió totalment diferent, i no, és que tenim bones referències teves i tal, i vaig dir, ara no toca, i vaig dir que no.
Clar, que a vegades els trens passen en moments oportuns i d'altres vegades inoportuns. Exacte. I tu, d'altra banda, això implicava, Joan, que tu tenies les idees molt clares.
Clar, a més vaig pensar, si ara faig una aturada de 4 anys, vull dir, els satèl·lits en 4 anys evolucionen molt, després quan torni ja hauré de tornar a començar de ser.
Clar, i per què va ser exactament que vas estudiar geografia i també per guia de muntanya, Joan?
Sí, la geografia és perquè és una disciplina que va molt lligada en el treball de camp, que és una cosa que m'apassiona. I en certa manera perquè hi ha una realitat, que tot allò que passa en algun lloc, i la geografia, aquesta vessant especial del que passa dins el medi, en les persones, és una ciència de relacions que m'interessa molt. I el fet d'anar de seguir de muntanya va ser a partir de caminar pels Alps suïssos durant una sèrie d'estius. Vaig dir, m'agradaria poder portar, vull dir, la gent a la muntanya i poder explicar les coses, no? I és una activitat que he fet d'una manera molt reduïda, ocasional, voldria dir, perquè, clar, és la meva passió. I vaig pensar, dic, si ho faig la meva forma de vida professional, per d'un dur, perdrà aquest encant que ara té. Normalment, la guard per coses molt ocasionals.
Aquí volia incidir, on era el secret de l'èxit, Joan, perquè se't veu feliç parlant del teu present professional i també personal, igualment se't veia feliç quan parlàvem de la teva etapa en el sector hoteler, en el sector turístic, no? On és el secret de l'èxit, si t'ho demanàs a algú des de fora?
Jo, una cosa, la meva tieta, que l'estimava molt, va morir, la meva tieta, la perseverància. De fet, ella m'ha de dir, Joan, ets més caparruc que un porc de llet. Vull dir, que és la seva expressió, vull dir, la perseverància. Però després, sobretot, tenir sentit de l'humor. Sobretot quan les coses te venen malament. Li tenen de riure un poquet. La gestió d'un mal moment l'has de fer rient.
Clar, o sigui, ara ens estàs dient, Joan, que ara tots hauríem de somriure, que ara és mal moment per tothom,
sí,
en general.
Sí, sí, sobretot aquesta perseverància també és importantíssima. I poques coses més, eh? Vull dir, és la manera de poder afrontar aquestes situacions.
Estarem d'acord en tot cas, Joan, tu que has fet aquest canvi tan rellevant, tan important a la teva vida des de l'òptica professional, que ja em diràs tu per què, si saps la resposta, Joan, però el canvi, en general, parlo, socialment ens fa por, no? Afrontar un canvi, si més no, a la nostra societat occidental, a Espanya, a Mallorca, a les Illes Balears. Per què creus que és així, si és que creus que en això?
Sí, per un tour dins el nostre, si anem al nostre entorn, que és un entorn insular, jo crec que hi té a veure aquest factor insular. Nosaltres crec que som una societat que gestiona, intentem cercar la resiliència a partir de veure venir les coses, d'esperar, i no d'anar a cercar, no d'una manera activa, sinó esperant les coses. I, de fet, jo m'atreviria a dir que ara, no estic parlant de la gestió sanitària i tal, però la crisi de la Covid i tal, jo crec que estem esperant que passi. Vull dir, no m'he acabat de creure en si hem de canviar el model o que hauríem de fer, el que sigui. Jo crec que el que tenim dins els capes, que passi, perquè jo crec que és un acte defensiu d'aquesta manera de ser llenca, d'estar un poquet sempre esperant les coses, el que dèiem aquí és que n'ha parat a veure venir, no? Jo crec que hi té molt a veure.
Correcte, una interessant reflexió des de la passió de la feina i de l'observació que sempre ha caracteritzat també en Joan, que com dèiem és professor associat de la UIB, que recomana el Petit Príncep al seu alumnat. No sé, Joan, què t'aporta personalment el fet de ser professor, per una banda, i d'altra, parla'ns també, si et sembla, Joan, que reivindiques, tu ho escoltàvem en el perfil, les fonts orals.
Sí. Mira, si va, bé, el fet de ser professor, de qualque manera, és una gimnàsia intel·lectual magnífica. T'obliga a estar al dia de tot. T'obliga, sobretot, a saber explicar les coses. Perquè a vegades hi ha una diferència molt important en adquirir coneixements i en transmetre els coneixements. I el fet de poder donar classes és un goig. Vull dir, de fet, que dins una classe, encara que siguin dues o tres persones, vegis que s'encensa llum d'aquella idea, arribes a casa teva satisfet.
Això no té preu, eh?
Això no té preu. I lligat en això, les fonts orals que dins el món acadèmic de les ciències, a vegades són fonts que no és que ens menysprem, però que no tenen massa importància sobre aquest món acadèmic, on les recerques, escriure els articles científics, i darrere les fonts, jo crec que les fonts orals són molt honestes, perquè és la vivència normalment de gent de vivències en primera persona, i per exemple, l'exemple de Sant Llorenç, on van fer feines de torrentades, i el conjunt d'aquestes vivències viscudes per aquella gent en primera persona genera, vull dir, aporta tota una sèrie de matisos, que s'instrumental o que els models, que són molt importants i molt de moda, no te poden aportar, ho complementa perfectament, i crec que s'han d'incorporar dins aquesta recerca.
Fent un poc el símil, Joan, si estàs interessat per les fonts orals, faig una deducció ràpida i molt simple, també t'heu agradat la ràdio, per exemple.
Ah, sí. M'encanta. Jo crec que és un mitjà fascinant. De fet, ara tenc un repte així per la setmana que ve, vull dir, sempre tenc corolles, això de les brusquer,
sí.
He preparat una sortida a la muntanya amb un invident, en Josep, perquè vull que la seva riquesa sensorial de l'oïda, el tacte i l'olfacte s'incorpori un poquet a la meva, de la visió, i generar, posar en conjunt els dos mapes mentals i fer una descripció d'aquella ruta que qui sap si podria mai acabar dins un programa de ràdio, tenir una sortida radiofònica. Seria una cosa que m'encantaria.
Tot és plantejable. Això et volia parlar finalment, Joan, parlant dels reptes de futur, aquest és un d'ells, no? Encara que sigui immediat.
Exacte. Aquest és un repte immediat. Després, llegir la tesi doctoral, vull dir, cosa que faig quan es feia la primera de l'any que ve, que és una cosa molt d'aquí, és veure com han crescut els boscos a les Illes Balears, i sobretot també intentar viure més el present, quedar-me més en el present. Això seria el meu repte.
I la darrera pregunta, abans d'entrar en el cara a cara amb en Xisco: quina persona, en brevetat, Joan, per favor, quina persona o persones admires o has admirat?
A la meva tieta. Després, la meva tieta, la que em va ensenyar a estimar la muntanya, ella havia fet carbó en son pare, i amb ella vaig anar a aprendre a cercar esclatassants, a cercar feixos de llenya. Ella es mimetitzava en la muntanya, es cuidava de nins, i és una persona que estim molt, molt entranyable.
Idò, les reflexions d'en Joan en veu alta, ja ho veus, Xisco, tan interessants com les teves mateixes, i per tant ara, Xisco, Joan, agafeu aire, perquè començarà el vostre combat dialèctic. No, és broma, no és un combat, però sí, la vostra interactuació serà a la darrera secció del programa.
L'un per l'altre.
Idò, això, no són rivals, sinó crec que ja podem dir companys o amics. A la meva dreta, Xisco, a l'esquerra, Joan. Ring, comença...
Vist l'experiència, Joan, i estem en una illa, a bons turismes, lo bàsic. I llavors, mos han convès dir de reinventar i anar a cercar el producte i no esperar es que han aparegut que les coses mos venguin. Has estat un puesto emblemàtic, rodeat de muntanyes, tens passió per la muntanya. Has fet, supos que mitja Mallorca o quasi tota, d'excursions i tot això. Jo, quan les feia, perquè ara el Merisco no m'ho deixa, sempre veia estrangers. Home, me sorprenia veure estrangers que ja anaven a sol seu geator i anaven... I ara, vista la situació, no creus que es canviar de model i es fer que la muntanya, dins una determinació de volumen, és un element per explotar? Perquè Mallorca per ahí petita, però quan te'n vas a Vini o a Cala Tuent, hi ha puestos on no veus res més que natura. Qualque cotxe que passa sense algo. És apassionant, això. Però consideres que aquesta idea del turisme, de senderisme, seria factible?
Sí, bé, de fet, això ja ho pensava l'arxiduc, perquè tant, el primer... Tots els camins que tenim, sobretot a la serra de muntanya, tenien un objectiu, diríem, d'explotació. Eren per treure carbó, eren per treure calç, eren per treure neu. Però l'Arxiduc va fer el primer camí amb l'objectiu paisatgístic, que és el camí de l'Arxiduc que va per aquella carena que te permet disfrutar del paisatge. I sí, és una activitat... Siguin turistes o no turistes, jo crec que és una activitat a reivindicar amb calma. Jo som partidari d'observar tranquil·lament i d'apreciar el paisatge, que en el final no deixa de ser més que una percepció, i cadascú se fa la seva pròpia percepció d'aquell paisatge. És veritat que per un tema de, el que tu dius, per un tema d'escala, vull dir, 12 milions de turistes que tenim i tal, no seria compatible.
No, està clar. Molt bé.
I en aquest sentit, Joan, tens alguna pregunta, alguna reflexió a fer sobre el que has escoltat d'en Xisco, també amb una vida molt apassionant, amb certs punts en comú, molts, diria, amb tu mateix?
Sí, m'ha interessat molt aquesta importància que li donava a la gestió del conflicte, no? Que és un tema molt humà, i a veure si troba que ha anat canviant i que s'ha, i que ja no es té tant en consideració. És factor humà, aquestes persones com ell, que són conscients de l'importància de gestionar el conflicte i que són un valor per una empresa, si realment ara el seu perfil, per exemple, dins la banca i tal, està caigent i acaba substituït per un algoritme, per exemple.
Sí, per això la meva pretensió de reivindicar el factor humà, perquè és un element essencial. Tots els humans, la feina és una part consubstancial de la nostra. I a mi, vent aquest enfrontament, que a vegades s'aprodeix en causa i a vegades ve aleatòriament de Déu sap, el que em preocupa, i realment vol dir deixar aquesta reflexió clara, és que realment tots hem de fer feina, però hem de fer feina i entregar-nos amb honestitat, amb esperit sa, i mos hem de formar, a més. Estar 8 hores un puesto amb una actitud seminegativa, això es perd la pròpia persona, és a dir, no té ànims, se desmoralitza ella mateixa. Això és molt positiu. Aconseguir això i que l'empresari ho valori fa que aquest conjunt d'elements faci que l'empresa vagi per amunt. Jo he tingut qualque empresa que l'he coneguda en 40-50 persones, ha acabat com el Sant Pol, que és quasi una multinacional. Les persones que han fet créixer això s'han entregat, és a dir, el dinamisme que hi havia a Montatge Elèctric Sant Pol, era entusiasta. Realment tots han fet molt de camí, i una cosa important, bé, el Sant Pol va ser llevar-se d'aquest paner de persones treballadores, realment elements que distorsionaven, que només anaven a la seva. Això també és molt important, perquè les empreses a vegades passa, eh?
Idò, Xiscon, ben lluny del conflicte, acabarem, jo crec, amb una amistat incipient entre en Joan i en Xiscon, Xiscon Joan. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per haver-nos traslladat aquests punts en comú que crec que us defineixen a tots dos, que entre altres serien sensibilitat, passió, intel·ligència i, sobretot, si em permeteu, humanitat. Per tant, gràcies a tots dos una vegada més. Gràcies també una setmana més a la feina a les vies del so d'en Toni Cardell. Gràcies, Toni. I també, no menys, la gratitud a la nostra audiència que ens ha fet costat una setmana que ve, una setmana més. Tornarem puntualment a la nostra cita dissabte que ve a les 3:15 de l'hora baixa. Adéu-siau, bona setmana a tothom.
Gràcies.